10 i 14 minuts del matí, amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sitges, l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i la Secretaria per la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, benvinguts a l'Hora d'Europa. És dimecres, és 13 d'octubre, enfilem les hores d'Europa d'aquesta nova temporada saludant a Joaquim Millán. Joaquim, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Hi ha moltes qüestions sobre la taula, entre elles. Avui parlarem amb un diplomàtic de carrera, que ens deia en Joaquim i té tota la raó. Això no passa sempre, perquè els diplomàtics de carrera estan en una divisió, diguem-ne, la divisió dels notaris, en la divisió, aquella divisió, de dir, què és vostè, un diplomàtic de carrera? Ep! Allò, ens posem ojo, tots una mica... Ojo, eh? Ojo, és allò. Què és vostè, un polític? Què és, un diplomàtic? Ojo, ja ens posem en una altra situació. Fent broma, eh? D'aquí uns moments parlarem amb Albert Moreno Humet, però abans, tot i la documentació que ens porta en Joaquim, les institucions europees tenen ara nous canals de comunicació, tenen noves formes també d'adreçar-se a tots els ciutadans de la Unió Europea.
Correcte.
I a través d'aquests nous mitjans de comunicació, els eurodiputats catalans s'han presentat, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, bueno, és un dels, aquesta nova legislatura, tots recordem que fa ara ja més un any i uns mesos i escaig, el 7 de juny del 2009 va venir eleccions al Parlament Europeu, i una de les coses que el Parlament Europeu i la Comissió Europea i altres institucions comunitàries detecten és evident el que s'ha de reforçar el canal de comunicació amb la ciutadania, no? I un d'aquests novetats és justament els que els diputats catalans al Parlament Europeu han pregravat 2 minuts de presentació de què és el que fan, etc, entre altres coses perquè no poden arribar a totes les entrevistes que a vegades se'ls demana. Perdó, com veieu,
no,
estic una mica refredat,
no,
això del temps aquests dies. I llavors bueno, ens han ofert aquesta possibilitat que, per altra banda, doncs, jo crec que també és una manera d'apropar així amb 2 minutets cada mm-hmm. diputat i a través d'un mitjà de comunicació com és a Ràdio Maricel, per exemple, en aquest cas concret, aquest programa, a la ciutadania, no? Jo crec que són bones idees, no?
Mm-hmm. Perquè no es pensin que parlar amb un diputat sigui tasca fàcil, eh?
No.
No perquè no vulguin, sinó perquè no poden.
No, a vegades tenen unes agendes complicades, no sempre estan a Brussel·les, a vegades estan justament a Estrasburg, a vegades estan fent territori a la demarcació per la qual s'han presentat,
mm-hmm.
i a més altres vegades tenen altres responsabilitats com càrrecs dins el que són els grups parlamentaris en els quals pertanyen, que els obliga a tindre reunions, doncs, a Budapest, un moment donat a París, etc i tal, i a vegades no és fàcil encaixar-ho a les seves agendes, no? Malgrat nosaltres aquí a Ràdio Maricel fa cosa, bueno, justament abans mm-hmm. de les eleccions
sí.
vam tindre l'oportunitat de poder aconseguir sí. parlar amb tothom, no? Però bueno, ens va ser difícil, tu te'n recordes que
sí.
vam estar durant 3 o 4 mesos intentant encaixar i era complicat, no era fàcil.
Doncs segurament recordaran algunes d'aquestes veus perquè algunes d'elles les hem pogut escoltar. Maria Badia, del PSC.
Aquest és el segon mandat per mi en el Parlament Europeu i una mica té continuïtat amb el que vaig fer el primer. Estava ja a la Comissió de Cultura i Ensenyament i aquest segon mandat em van demanar que fos la vicepresidenta de tot el grup europeu de socialistes i demòcrates. Com tothom sap, finalment està implementant el Tractat de Lisboa, el nou tractat. Aquest nou tractat dona més competències a la Unió en general i sobretot al Parlament. I aleshores algunes d'aquestes competències tenen un efecte molt directe amb els ciutadans. Una d'elles és la possibilitat de presentar el que en diem aquí una iniciativa europea ciutadana. Sí, un grup d'un milió de ciutadans de diferents estats membres poden presentar una iniciativa a la Comissió Europea demanant que faci una llei o que faci una resolució. I després hi ha una altra qüestió que per Catalunya crec que és bona, que és que dona més competències al Comitè de les Regions. Això afavoreix que Catalunya pugui exercir més la relació amb la Unió Europea. Això està bé. Deixa'm que et comenti 3 iniciatives que tinc al cap per intentar portar a terme en el moment que sigui més oportú. Una d'elles és presentar una iniciativa ciutadana europea per acabar d'una vegada per totes en la diferència salarial entre homes i dones. Això es pot aconseguir perquè jo crec que podem tenir el suport doncs, de la majoria de països, de la majoria de gent, ja s'hauria d'haver acabat. Aquesta és una. Una altra és que seguim amb la qüestió de la manca de reconeixement del català en aquesta cambra. Una institució com el Parlament Europeu, que representa els ciutadans de tots els països membres, que encara hi hagi una situació anòmala, com és el cas del català, jo crec que això ja no pot ser. I l'última és la que abans he comentat, que amb el Tractat de Lisboa, doncs les regions com Catalunya tenen una mica més de possibilitats de relacionar-se directament amb la Unió Europea, però encara en tenen poques. I aleshores jo crec que ja és el moment de demanar que dintre del Comitè de les Regions o fora, que aquestes regions europees amb capacitat legislativa que tinguin un estatut especial.
Així es presenta Maria Badia, del Partit dels Socialistes. Hi ha també presentació de Raimon Obiols, un altre dels diputats del grup socialista, a les institucions europees. Han escoltat també en algun dels nostres programes a Ramon Tremosa, de Convergència i Unió. Així es presenta.
Aquí al Parlament Europeu he tingut la sort de poder anar a les comissions que vaig escollir, que són Economia i Transports. I aquestes comissions doncs, estan lligades a l'especialització que jo tenia abans com a professor. Aquesta cambra és més territorial que ideològica, és a dir, pesa molt més el component nord-sud que no pas el component dreta-esquerra. I de fet, una altra cosa que m'agrada molt del Parlament Europeu és que no hi ha disciplina de vot. El grup dona unes orientacions, però després jo em dec en primera instància als meus electors. En aquests primers mesos de la Comissió d'Economia he pogut participar en un dels paquets legislatius més importants que s'estan tramitant en aquesta legislatura, que és tota la regulació financera. Què ha fallat en aquesta crisi econòmica? Ha fallat la regulació. Per tant, hi ha arguments, hi ha incentius racionals a que, diguem-ne, aquesta funció supervisora i reguladora també es faci a nivell europeu. I d'altra banda, la Comissió de Transports, ara estem definint i es definirà una cosa importantíssima per a Catalunya, com és la futura definició dels corredors ferroviaris prioritaris de mercaderies del continent europeu. I històricament ha sigut una reivindicació catalana de que els ports valencians i catalans poguessin estar units amb el cor d'Europa amb un tren de mercaderies, específic de mercaderies, amb ample europeu. Un altre compromís que vaig adquirir amb els meus electors va ser lluitar perquè la llengua catalana sigui finalment reconeguda i oficial en el Parlament Europeu. I una altra de les tasques que aquesta setena legislatura del Parlament Europeu ens ocuparà és que en els dos últims anys de legislatura, 2011-2013, s'ha de redefinir tota la política agrària comuna. Aquesta qüestió ja m'ocupa ara, he fet moltes preguntes a la Comissió Europea sobre aquestes qüestions. Intentaré mitja legislatura passar de transports a agricultura per ser actiu i present en aquesta comissió. I, diguem-ne, aquest és un tema, jo que vinc del Pirineu i vinc de pagès i tinc amics meus que s'hi dediquen, diguem-ne que és una de les raons que em van portar, que em van fer decidir a mi a l'hora d'acceptar la invitació que em va fer Convergència i Unió per venir al Parlament Europeu a construir Europa, amb el meu granet de sorra, però també a defensar els interessos locals catalans en el Parlament Europeu.
Aquesta és la presentació de Ramon Tremosa de Convergència i Unió. Totes aquestes presentacions, Joaquim, es poden trobar al web de les institucions europees,
sí,
no?
Sí, correctament, especialment a la de l'oficina del Parlament Europeu aquí a Barcelona.
Aquí trobaran tots aquests clips, per dir-ho així, on els diputats catalans es presenten. N'hi ha dos del Partit Popular que es presenten, són Aleix Vidal Quadres i Salvador Fisas. Salvador o Santiago Fisas?
Santiago.
Santiago Fisas. Aleix Vidal Quadres, escoltem.
Jo, com a membre d'aquest Parlament, tinc dos àrees d'activitat principal. Una, com a diputat, sóc membre i he de dir que prou actiu, de la Comissió d'Indústria, Energia i Recerca, on, sobretot, m'ocupo de qüestions d'energia. I després, com a membre de la Mesa del Parlament i vicepresident del Parlament, la meva responsabilitat és les infraestructures del Parlament i el pressupost. Els ciutadans de Catalunya tenen clar que viuen en una ciutat, en un poble, per tant, a nivell local el tenen clar. Saben que són catalans i saben el que és Catalunya, la Generalitat, o sigui, l'autonomia, això també ho tenen clar. Saben que formen part d'un estat, de la nació espanyola, i saben que són espanyols, i saben bé el que fa el govern central, el Congrés dels Diputats. Bueno, doncs hi ha un quart nivell, tan important com aquests tres, que és el nivell europeu. I els ciutadans de Catalunya són també ciutadans europeus. I, com a tals, tenen uns drets, tenen uns deures, i hi ha unes institucions europees que encarnen i gestionen el nivell europeu, el nivell comunitari d'aquesta ciutadania europea. Què fan les institucions europees? Pues les institucions europees impulsen i executen polítiques i programes al servei dels ciutadans. El que es fa aquí és per tots els europeus, per 500 milions d'europeus. A Espanya, per exemple, i a Catalunya en particular, hi ha moltes obres públiques, hi ha carreteres, hi ha ports, hi ha instal·lacions, hi ha... que s'han fet en part amb una contribució del pressupost europeu. Per tant, després del Tractat de Lisboa, el Parlament, que originalment fa 40 anys era una institució ornamental que només parlaven però no pintaven res, avui dia el Parlament és una cambra legislativa amb un enorme poder i s'ha arribat a dir, es diu, que probablement avui és l'òrgan, o millor dit, la institució més poderosa de la Unió.
Aleix Vidal Quadres, 10 i 25 minuts, físic nuclear. Recorden el professor Oriol Junqueras? Varen parlar amb ell també i així es presenten al web de les institucions europees.
Molts de nosaltres ens dediquem a la política perquè en el fons tenim l'aspiració legítima d'intentar fer un món millor. D'intentar fer un món millor pels nostres veïns, el nostre poble, el nostre municipi, la nostra comarca, el nostre país, Europa i en el conjunt del planeta. Des d'aquí al Parlament Europeu, en part contribuïm a fer un món millor. Ho fem de moltes maneres, per exemple, pressionant pel respecte als drets humans en molts llocs on, si no, segurament no els respectarien o no els respectarien gaires. I el cert és que el nostre objectiu prioritari és intentar construir una Europa millor, també. I, de fet, per això estem aquí, en el Parlament Europeu, i fem directives pensant en el conjunt dels ciutadans europeus, i, per tant, en 500 milions de ciutadans europeus. Ara, també és inevitable que, en la mesura que jo sóc un diputat que represento a Catalunya i que represento a votants catalans, també pensem en el nostre país, en la mesura que el nostre país forma part d'Europa i que, per tant, allò que nosaltres fem per Europa, allò que nosaltres construïm per Europa, allò que intentem fer millor per Europa, d'alguna manera també és millor pel nostre país. Especialment perquè, a vegades, com que el nostre país encara no és un estat, malauradament, doncs necessitem un paraigües protector, un paraigües, un àmbit d'actuació que Europa ens ofereix i ens ofereix molt millor. A vegades és més fàcil defensar els interessos de Catalunya des d'una perspectiva o des d'un àmbit europeu que fer-ho des d'una perspectiva de l'estat espanyol. Per posar un exemple de feina concreta que fem aquí en el Parlament Europeu, doncs està bé recordar que les nostres iniciatives, per exemple, s'han centrat a l'hora de reivindicar que l'accés a la banda ampla sigui un dret universal, que tothom hi pugui accedir, que hi pugui accedir a un preu raonable, perquè ens convé, doncs, que la nostra societat catalana, en aquest cas, s'integri en aquest món global, perquè dins d'aquest món global és el lloc on millor pot defensar la seva pròpia identitat. I la nostra intenció, com que volem millorar la vida dels nostres ciutadans, és, per exemple, intentar canviar el model productiu, fer que la nostra societat sigui més productiva, que les nostres empreses tinguin més futur, que els nostres treballadors trobin feina, que els nostres estudiants s'incorporin millor en el mercat laboral, que la seva productivitat sigui més alta, que el nostre nivell de vida sigui més elevat, que visquem en un país ecològicament sostenible. I intentem incorporar totes aquestes perspectives en la nostra defensa de Catalunya i en la nostra defensa d'Europa.
Oriol Junqueras, d'Esquerra Republicana. Escolten vostès l'àudio tal com és, eh? Nosaltres ens sembla que aquest fons musical, a més d'innecessari, arriba un moment en què fa difícilment audible el testimoni de precisament qui volem escoltar, que és el diputat per Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Hem acabat d'escoltar i ens en queda un, que ha vingut per Sitges també en més d'una ocasió i que té un bloc molt actiu, el de Raül Romeva, d'Iniciativa per Catalunya Verds.
El que jo faig aquí fonamentalment és seguir temes que tenen a veure com a factor comú amb els drets. Drets humans, drets socials, drets ambientals, drets de les generacions futures, drets i llibertats. I per tant, en aquest sentit, faig molt una feina que té com a factor de convergència tot el que són la defensa dels drets i les llibertats. El Parlament Europeu fa fonamentalment dues coses que afecten directament els ciutadans. Una, fer lleis. Com qualsevol Parlament fa lleis, fa les lleis europees, fa les lleis que després s'han d'implementar els 27 estats membres de la Unió Europea. Però després fa una altra cosa que és tan o més important, que és controlar com els diferents actors, tant estatals com la Comissió Europea, implementa aquestes lleis. Alguns exemples concrets són, per exemple, en aquest moment soc el ponent de la Directiva Europea sobre múltiples discriminacions, o dit d'una altra manera, sobre igualtat de tracte. Es tracta de garantir que no hi ha discriminacions per motius de raça, per motius de sexe, per motius d'orientació sexual, per motius, per exemple, de tenir una discapacitat, garantir que no hi ha discriminacions dins de la Unió Europea per cap d'aquestes qüestions. Jo formo part del grup dels Verds, ALE, al Parlament Europeu. Som el quart grup de la Càmera i, lògicament, no és un dels grups majoritaris, però és un grup que pesa molt a l'hora de construir majories. Un grup com el meu és un grup que és determinant per fer balances, per garantir que hi hagi unes majories en un sentit o en en una altra, i per construir unes majories que permetin, des del punt de vista social i ambiental, que és el que nosaltres defensem, uns resultats, unes lleis, unes implementacions d'aquestes lleis que siguin a favor precisament d'aquests drets socials i ambientals. Jo recordaré sempre quan vam aprovar al Parlament Europeu, a la ple, precisament, una resolució que jo havia liderat, que era sobre els feminicidis a Mèxic. En un moment com ara, que parlem tant de Mèxic, de la criminalitat, del narcotràfic, de la violència que afecta un país amb el qual tenim un acord d'associació com és Mèxic, és molt gratificant veure com, malgrat totes les dificultats, amb tota l'oposició que vam trobar de diferents actors, vam aconseguir que el Parlament denunciés de manera clara l'assassinat constant, premeditat moltes vegades, de dones a Mèxic i Amèrica Central. Un altre exemple, des del punt de vista de la igualtat entre dones i homes, una altra de les coses que fem aprofundir molt és en tot allò que té a veure amb com, des de la perspectiva de gènere, s'afronta les crisis. Vincular aquests dos aspectes és clau per entendre que hi ha una responsabilitat d'igualtat, de promoure la igualtat entre les dones i els homes a escala europea.
Han escoltat Maria Badia, Ramon Tremosa, Aleix Vidal Quadres, Oriol Junqueras i Raül Romeva, diputats catalans, a part de Raimon Obiols o Santiago Fisas, que també són presents en aquests clips, en aquests petits clips, on presenten la seva feina, les seves ambicions, les seves intencions, les seves conviccions en les institucions europees. Abans que saludem Albert Moreno, en el que promet ser una conversa sens dubte interessant, sempre ens sembla que els nostres intervinents o els nostres contertulians aporten qüestions molt interessants, però avui amb un diplomàtic de carrera poden sortir qüestions molt interessants relacionades amb la Unió Europea i amb els temes més recents com poden haver estat l'actuació de Sarkozy del govern francès amb els gitanos. Abans, però, en Joaquim ens porta 3 o 4 llibres que repassem ràpidament, perquè ja tenim el senyor Moreno a l'altre costat del fil telefònic, però 3 o 4 recomanacions que els poden servir per abordar aquest context actual des del punt de vista de perspectives interessants.
Sí, doncs com habitualment fent a vegades, doncs intentar recomanar algunes lectures d'alguns llibres que poden aportar-nos informació per aquest debat i reflexió que fem o provoquem o intentem promoure sobre el tema relacionat amb la integració i la construcció europea. Un és les memòries d'en Jean Monnet, que ja les tenim en català, és a dir, fa poc es va presentar a Barcelona, a l'Aula Europa Barcelona, a Passeig de Gràcia, seu de les institucions europees aquí a Catalunya, a les memòries d'en Jean Monnet en català, i per tant ara ja no tenim l'excusa de que només les podíem trobar en francès. Per tant, i a més és un llibre que, malgrat és un llibre gros, sí, gruixut, sí, que ja el veus aquí, però sí que és amè de llegir, i a més jo realment l'he llegit aquest estiu i molt, molt, molt interessant. De fet, els propers dies, em sembla que, si no m'equivoco, perquè també estarà present el senyor Moreno a Brussel·les, es presentarà a Brussel·les el proper 26 d'octubre.
Mm-hmm. Amb una definició magnífica, eh? Arquitecte de la Unió Europea.
Correcte, és un subtítol que...
Memòries de Jean Monnet.
Ho explica... Ja està, amb aquest subtítol ja ens està dient una mica, eh?
És una abstracció
perfecta.
Va ser
una mica un dels dissenyadors de fa més de 50 anys d'aquest projecte d'Unió Europea que avui encara estem treballant.
Segona recomanació d'avui.
Segona. Un llibre que també es va presentar fa poc, d'en Bernat Joan, Un projecte per a Europa. Jo crec que és un llibre molt interessant, molt ben escrit, entre altres coses perquè en Bernat Joan és doctor en filologia catalana, però sobretot una mica perquè parla d'una manera molt, molt casolana, molt planera, de quin ha estat i quina va ser la seva experiència en l'anterior legislatura al Parlament Europeu i una mica quina Europa ell, i per això Un projecte per a Europa, i quin projecte ell creu que aquesta Europa ha de seguir construint. I el darrer, ja pels més entesos, especialment pels que són, a més, jurídics, un llibre de l'Enrique Barón Crespo, que va ser president al Parlament Europeu, sobre la constitucionalització del poder legislatiu a la Unió Europea.
Enrique Barón, que va ser ministre?
També, sí, també. Sí, també. Va ser, em sembla que era ministre de Transports, va estar en l'època de Felipe González.
Ah, això no va dir, estem parlant d'anys enrere. Eh?
Exacte, i ell també va ser un dels tres presidents que hem tingut al Parlament Europeu. Jo crec que també és un llibre molt interessant perquè també ens explica una mica tota aquesta arquitectura jurídica en aquest cas, que moltes vegades, inclús pels entesos i pels juristes, en fi, ens despistem bastant perquè la veritat és que és molt complexa.
Quan en Joaquim Millán ens va dir parlarem amb un diplomàtic de carrera, esclar, el primer que ens va venir al cap, i hem de suposar que el senyor Albert Moreno no és el primer cop que li pregunten, és esclar, això del diplomàtic de carrera, com s'hi arriba al món de la diplomàcia. Estem parlant amb algú amb el currículum davant que va arribar a diplomàtic als 31 anys, el 19 d'abril del 1985, que ha estat destinat a les ambaixades d'Espanya a Angola, a Luxemburg i Andorra. Des del 94 fins al 99 va ser conseller a la representació permanent d'Espanya davant de la Unió Europea a Brussel·les. A més, ha estat subdirector general de l'Escola Diplomàtica a Madrid, subdirector general per Orient Pròxim del Ministeri d'Afers Exteriors i des de l'any 2007 és assessor en matèria de política internacional i europea del gabinet del president de la Generalitat i a partir de l'1 de març d'enguany fou nomenat secretari per la Unió Europea i delegat del govern davant de la Unió Europea. Albert Moreno, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Amb aquest currículum, per descomptat, que poques coses més hi podem afegir, però sí una que té relació amb el que dèiem fa un moment, amb la nostra ignorància. Com s'arriba a ser diplomàtic de carrera?
Bé, és per oposició, com a tots els altres cossos de l'administració.
Entesos.
És a dir, tenint una carrera universitària, fas una oposició, com fan els jutges, com fan els registradors de la propietat i tants altres, i si l'aproves, doncs passes. L'únic problema que hi ha és que has de parlar francès i anglès a bon nivell.
Entesos. Qualsevol carrera universitària, sigui dret, sigui una carrera de lletres, sigui...
El 50% dels diplomàtics
sí.
Han fet dret.
Entesos.
Jo personalment vaig fer Ciències de la Informació a l'Autònoma de Bellaterra, amb la qual cosa no sóc d'aquest 50%.
D'acord. Ho heu enyorat algunes vegades, no haver fet dret en la vida real o en el context en el qual heu treballat?
La veritat és que no.
No.
Alguna vegada he tingut que fer feines que tenen que veure amb el dret, com feines consulars, per exemple, però no, la veritat és que a mi no... Jo no vaig pensar mai en fer dret i no, a mi no em va.
Doncs, per començar, farem valer aquestes dues condicions. Un diplomàtic de carrera, llicenciat en Ciències de la Informació. Què li diria Sarkozy davant del que ha fet l'estat francès amb els gitanos?
A mi em sembla que ha sigut una diversió electoral donat l'estat en què estava la seva popularitat. Llavors, és una política que jo penso que no és correcta, és equivocada, i per aquest motiu la comissió l'està estudiant per si veure si ha infringit alguna de les normes comunitàries, perquè el que hem de tindre molt clar és que en aquest cas no estem parlant d'immigració o immigrants il·legals, sinó de lliure circulació de persones amb el marc de la Unió Europea.
D'acord. Podeu definir-nos encara millor o més, d'una forma més explícita, què vol dir això de la lliure circulació?
Bé, aquesta és una de les llibertats reconegudes per la Unió Europea i de manera una mica simplista però clara
sí.
Significa que qualsevol ciutadà d'un país membre de la Unió Europea pot circular lliurement, sense traves i sense presentar el passaport, en qualsevol país de la Unió Europea. Efectivament, això és la norma general. Després hi ha alguna excepció que els estats s'han guardat per motius de seguretat nacional, per motius de, entre cometes, terrorisme, però lliure circulació vol dir circular lliurement sense tenir l'obligació de presentar un document de viatge dintre dels països de la Unió Europea.
D'acord, o sigui, podem circular lliurement, però on vulguem, sense presentar la documentació, la qual cosa no vol dir que no haguem d'anar amb la documentació al damunt.
No, amb la documentació al damunt s'ha d'anar sempre, perquè, com deia abans, sempre hi ha la possibilitat de que per uns motius que estan definits a la Unió Europea pugui haver un control i llavors et demani la documentació.
D'acord. O sigui, el que no podem fer és anar lliurement per la Unió Europea indocumentadament.
Tampoc es pot fer, per exemple, dintre d'Espanya. Dintre d'Espanya, el que sempre es diu, porti vostè el seu carnet d'identitat. Normalment no te'l demanaran mai, però si hi ha alguna cosa i te'l demanen, l'has de portar.
D'acord.
És la mateixa norma dintre la Unió Europea.
Fins on pugueu saber o ens pugueu explicar, en el cas aquest concret de França que ha protagonitzat aquest col·lectiu de gitanos que ha estat expatriat a Romania, etc., aquestes persones anaven en documentació, no anaven en documentació?
La veritat és que no ho sé si anaven amb documentació. Suposo que sí que tenien una documentació perquè eren ciutadans romans.
Uh-huh.
I els romanesos tenen documentació. Però el fet és que tothom sabia que eren ciutadans de Romania,
sí.
Amb la qual cosa algun tipus de documentació tenien. perquè si no, no haguessin pogut demostrar
que és
ciutadania.
És a dir, no pots expatriar amb algú si no saps d'on ha vingut, i per tant, és evident que alguna documentació deuen tenir per saber d'on venien aquestes persones.
Efectivament, el que desconec és el tipus de documentació que tenia, i a més dubto que tots tinguessin la mateixa.
D'acord.
Perquè potser alguns hi havien amb passaport, altres amb documents d'identitat. Això és difícil saber si no estàs...
A dins mateix, eh? O sigui, que en conclusió, Nicolas Sarkozy no podia fer això que ha fet.
Bé, no sóc jo el que ho ha de dir. Això és la comissió la que ho ha de dir.
Què us sembla, però?
Jo crec que de la manera que s'ha fet, a mi em sembla que no es podia fer. Però serà la comissió la que ho dirà.
Fem una hipòtesi de futur.
Això és la guàrdia dels tractats.
Fem una hipòtesi de futur, però molt a peu de carrer, i fins a quin punt és lícit o no pensar això. Segurament ens direu que no és lícit pensar això, però a peu de carrer... Les institucions europees seran capaces, si s'escau el cas i hi ha tots els arguments a favor, de tocar la cresta a França?
Sincerament, jo penso que sí. Potser tinc molta confiança en la comissió, però jo crec que sí. El que evidentment no farà serà posar grans sancions o serà donar un cop massa fort. Però jo penso que la comissió és capaç de... donar un copet.
Que parlant de França ja seria molt?
Seria molt.
Seria molt?
Sí, sí.
Seria molt. No sé si d'aquesta conversa algú pot interpretar que dins aquesta Europa, que és de tothom, continua havent, com passa en tots els àmbits de la vida, uns estats, diguem-ne, de primera, i uns estats que no són tan de primera per al seu context històric i pel paper que han desenvolupat a l'entorn de les institucions europees.
Home, dit així, sembla una mica fort. Jo no ho diria mai així.
No,
jo
doncs...
diria que tots som iguals, tots tenim els mateixos drets, tots tenim els vots que ens corresponen segons la població i la importància del país, però sí que, home, hi ha països més grans amb els quals pues, un va més en compte.
D'acord.
Diguem-ho així de manera una mica més diplomàtica.
Sí, més eufemística gairebé. Que feu servir molt els eufemismes als diplomàtics?
Menys del que la gent sembla, però no diré que no, eh?
D'acord. Ens posem en una qüestió segurament molt més edificant i molt més enriquidora. Abans amb en Joaquim Millán parlàvem de fins a quin punt aquesta imatge d'Europa que es pot tenir des d'aquí en moltes ocasions està qüestionada per 50.000 circumstàncies, i en canvi pel que fa referència a la política econòmica sembla que cada cop s'està imposant més un criteri de confiança gairebé cega amb el que digui Europa respecte a les finances de cadascun dels seus estats. O sigui, aquesta imatge del director del Banc Central Europeu, aquesta imatge ferma, aquesta imatge sempre ortodoxa, està guanyant adeptes dins un món tan canviant. Considereu des d'aquest punt de vista, les institucions europees davant de la crisi i del paper que ha tingut cadascun dels estats, sigui Grècia o sigui el cas de l'estat espanyol, aquesta fermesa d'actuació està generant confiança?
Jo crec que sí. Jo crec que en aquests moments les institucions europees estan començant a discutir temes que fa només uns anys nosaltres pensàvem que seria pues, un idealisme pur. Deixi'm que li digui que amb el document de les 40 propostes que ha fet el grup d'experts català, una d'aquestes propostes era la d'un govern econòmic a Europa. Quan aquesta proposta va sortir, a tots nosaltres ens va semblar molt correcta, però molt lluny amb el temps. És a dir, seria una cosa que potser arribarem, però trigarem molt.
D'acord. Hi ha alguna forma també, senyor Moreno, d'explicar, faig un petit parèntesi, què vol dir o què hi ha darrere d'aquesta expressió de govern econòmic d'Europa?
La qüestió és bastant senzilla. Nosaltres tenim una política monetària comuna. Tenim l'euro i, per tant, el que era la política monetària que tenien els estats, avui en dia ja no la tenen, la té la Unió Europea. Tradicionalment, en economia, hi ha hagut dos grans polítiques que ha tingut l'Estat. Una era la política econòmica i una altra era la política fiscal. I aquests dos han sigut els dos grans instruments que han utilitzat els estats per fer marxar l'economia, per fer front a les crisis, etc.
D'acord.
Avui en dia només en queda una pels estats, que és la política fiscal. I el que s'està demostrant i s'ha demostrat amb aquesta crisi és que amb la política monetària comunitària sols no tenim prou. Necessitem incloure també aquesta política fiscal dintre. I això significa un govern econòmic europeu.
Això significa també cedir la responsabilitat en aquest aspecte de cadascun dels estats a les màximes institucions europees o no?
A llarg termini, sí. A curt termini, podríem avançar amb una coordinació de les polítiques fiscals de cada estat i amb una sèrie d'elements, diguem, de caràcter impositiu, de caràcter europeu.
I això significa...
És a dir, anar avançant en aquest camí, però a llarg termini sí que la política fiscal també hauria de ser europea.
I això no significaria d'alguna manera, o no tindria una relació causa-efecte, molt sovint s'ha parlat de les institucions europees com una maquinària enorme des d'un punt de vista de burocràcia administrativa. Això no significaria encara augmentar més la burocràcia administrativa de les institucions europees si han de controlar, per dir-ho d'alguna manera, mal que sigui per sobre o amb una mica més de profunditat, les finances de cadascun dels estats?
La burocràcia de la Unió Europea, perdó, ara per ara, és molt més petita que la burocràcia dels estats.
Comparativament?
Comparativament. El fet de tenir també la política fiscal no faria créixer aquesta burocràcia molt més. Però és que hem de tenir en compte una cosa, i és que avui en dia, amb el món globalitzat en el que estem, hi ha polítiques que és millor fer-les amb molt grans, per exemple, la política econòmica, perquè si no, no pot jugar cap paper. No hi ha cap estat a la Unió Europea, per exemple, que per ell sol pugui fer front a la crisi o pugui crear les mesures necessàries per fer front a la crisi econòmica. És a dir, hi ha polítiques que s'han de fer grans, però en canvi hi ha altres polítiques que, perquè són molt més properes al ciutadà o a les circumstàncies de cada comarca, és a dir, són petites. Amb la qual cosa, és a dir, el que estem és en un procés de redefinició de a quin nivell és més eficient fer una política. Algunes la seran a nivell europeu, altres la seran a nivell, per exemple, en el nostre cas, català, i altres potser les podrà tindre l'Estat. Però estem redefinint una mica, és a dir, a quin nivell és més efectiu i més eficient fer una política determinada.
Això vol dir, però, professor Moreno, que cada estat serà cada vegada menys, com ho diríem, això, menys independent a l'hora de decidir?
Jo penso que sí. I jo defenso que en un procés, que estem parlant d'un procés que trigarà anys, és a dir, no estem parlant d'una cosa d'avui per demà, sinó que en un procés de mig-llarg termini, el que veurem serà una redistribució de competències.
D'acord.
Algunes competències es passaran per dalt, em refereixo als estats, i unes altres per baix.
I els ciutadans donaran confiança a uns representants populars que obertament hauran de dir que no tenen la capacitat de tocar determinades xifres macroeconòmiques perquè les toca algú que està bastant lluny i que està a les institucions europees?
Bueno, els ciutadans tindran ocasió de votar i d'elegir en els tres nivells d'aquesta administració. El problema que tenim ara és que el nivell europeu encara no està assumit que és important pels ciutadans, cosa que és un error.
D'acord.
Perquè avui en dia les directives, els reglaments comunitaris afecten a la vida quotidiana de totes les persones.
És que estem obrint una paradoxa. Continuem sentint lluny les institucions europees i, en canvi, pel que plantegeu aquí, en un futur, no a mig termini, però a llarg termini, cada vegada més les institucions europees tindran un paper determinant en el nostre dia a dia quotidià.
De fet, ja ho tenen.
Ja ho tenen.
Això anirà a més.
A més.
Amb la qual cosa, jo crec que una de les feines que nosaltres tenim que fer, precisament, és el de conscienciar a la gent que les institucions europees són importants i ho seran cada cop més. És a dir, que no es pot anar a les eleccions europees pensant en l'Estat o pensant en la comunitat. És a dir, quan anem a votar a Europa hem de pensar en Europa i hem de pensar en tot el que significa.
Si no haguéssim viscut aquesta crisi, estaríem parlant d'això?
Jo crec que no. Jo crec que no perquè la Unió Europea ha avançat moltes vegades com resposta a crisis. És a dir, els grans salts que s'han fet a la Unió Europea pràcticament sempre han sigut una resposta a una crisi determinada. I jo penso que, amb tot lo dolent que és aquesta crisi econòmica, si nosaltres sabem donar les respostes adequades, podem sortir reforçats d'aquesta crisi. I jo penso que la Unió Europea, en aquests moments, està començant a donar els passos. Jo penso que encara hauríem de ser una mica més valents, però està començant a donar els passos per sortir reforçat d'aquesta crisi.
I ara, en franquesa, senyor Moreno, després de la crisi, la Unió Europea continua sent, simplificant al màxim, i per això els demanem tots els matisos que calguin, França, Alemanya i... Bé, i els que vulguin seguir a França i Alemanya?
No, jo crec que això ja no és veritat. Hi ha masses països, són massa grans perquè dos països ho siguin tot. Ara bé, dit això, el que sí és veritat és que si el motor intern no funciona, tota l'estructura cau. I França i Alemanya continuen encara sent aquest motor intern que, quan funciona, tot va millor, i quan comença a tindre problemes, quan no funciona, les coses no van bé.
D'acord. Per què continuen sent aquest motor? I, bàsicament, aquella pregunta també de peu de carrer, què tenen ells que no tinguem nosaltres?
Bé, bueno, tenen dues coses. Primer, que són les dues economies més potents.
I per què?
Perquè Alemanya, per la seva capacitat industrial exportadora i la seva població, tenint en compte que Alemanya són 80 milions, és una economia molt desenvolupada, amb una indústria molt desenvolupada,
sí.
I per tant és una economia molt forta, i França és la segona en aquest nivell. Això els fa diferent als altres. Però és que, a més, tenen un altre element important, i és el seu europeisme tradicional. És a dir, Alemanya i França sempre han treballat pel reforçament de la Unió Europea. Amb alts i baixos, però ha sigut aquesta tendència. És a dir, aquests dos elements, de ser les economies més fortes i de ser, veritablement, països europeistes, fa que funcionin com a motor intern.
I això que nosaltres tenim la sensació que el tòpic històric ha parlat sempre dels francesos com aquella gent que és tan seva amb les coses, que és tan seva, que és tan seva.
Bueno, tots els països són molt seus. És a dir, tothom defensa els seus interessos. Però a la Unió Europea el que és important és que tothom entengui quins són els interessos de l'altre. És a dir, tu pots defensar els teus interessos i has de defensar els teus interessos, però has d'entendre quins són els interessos de l'altre i intentar trobar una solució que beneficiï a tothom. Jo sempre utilitzo un símil que vaig aprendre amb els 5 anys que vaig estar a la Unió Europea, a la representació espanyola davant la Unió Europea, i és que quan hi havia una negociació, i utilitzant un símil futbolístic, amb una negociació mai intentaves guanyar per 4-0. Mai, encara que poguessis. El resultat ideal era guanyar per 1-0, 2-1 o inclús empatar. Per què? Perquè d'aquesta manera tothom sortia d'alguna manera amb un benefici i tothom podia vendre un benefici. I no creaves enemics ni creaves problemes que no tenies per què crear.
Això continua sent vigent, no?
I continua sent vigent, ara bé, potser amb les successives ampliacions que han passat, això s'ha quedat una mica més diluït. La filosofia continua, però abans potser estava molt més clar que ara.
D'acord. Com que ens heu situat en un àmbit bastant global, us deixem també una frase d'un economista que deia fa 15 dies a La Vanguardia que Nord-Amèrica crea, pensa, la Xina fabrica i Europa s'ho mira.
Bé, això el que demostra és que des de fa aproximadament 10 anys i per motius de caràcter intern, de discussió institucional dins de la Unió Europea, la Unió Europea s'ha quedat una mica parada. Bloquejada potser és massa fort, però s'ha quedat una mica parada durant tots aquests temps, intentant solucionar uns problemes interns, uns problemes de vida institucional interna, i ha dedicat masses energies en aquest debat intern i ha perdut una mica el pas amb un món que anava molt ràpid. Dit això, bueno, és com totes aquelles frases, Europa pot ara córrer una mica i agafar els que potser han anat més ràpid. És a dir, no hi ha res que sigui definitiu i no hi ha res que tingui que dir que Europa quedarà mirant-s'ho o serà, com algun dirigent xinès havia dit, pues Europa un lloc de turisme i museus.
D'acord, perquè és cert que la Xina està mirant a Àfrica ara, com va mirar Europa en el seu dia?
No, la Xina mira Àfrica de manera diferent. La Xina té una necessitat enorme de primeres matèries. I Àfrica és un continent ric en aquestes matèries.
Aquesta ha estat la perdició d'Àfrica, eh? Ser ric en primeres matèries.
Potser sí, perquè primer Occident i ara una mica Xina es fixen en aquestes primeres matèries i l'interès que tenen és sobretot explotar aquestes matèries, però no desenvolupar el territori. Aquest ha sigut un problema que porta arrastrant Àfrica des de fa molts anys.
D'acord, i Xina segueix aquesta tendència? Dèieu, cerca primeres matèries i a canvi...
Xina té un avantatge als ulls d'Àfrica i és que quan entra no demana res a canvi. No mira el color del govern, no demana res a canvi, només fa el negoci i marxa. Però continua no desenvolupant el territori.
D'acord. Això és bo per Europa o no?
Ni és bo ni és dolent. Jo penso que la situació de Xina a Àfrica no és gaire diferent del que els europeus vam fer durant molts anys.
D'acord.
Jo crec que ara, en aquests moments, nosaltres estem en una altra pàgina de la història, perquè jo penso que cada cop més a Europa ens donem compte que el que a nosaltres ens interessa és que Àfrica es desenvolupi, perquè sigui un soci comercial. És a dir, la idea aquesta de que jo sóc desenvolupat i tu desenvolupat i a mi em va bé, cada cop es demostra que és més falsa. És a dir, a mi em va molt millor si el que és subdesenvolupat es desenvolupa que no si es queda en via de desenvolupament. Per tant, jo penso que ara en aquests moments nosaltres estem intentant girar una mica la pàgina amb la nostra política econòmica exterior a Àfrica. Potser encara ho fem de manera molt pausada, però jo penso que la idea de que els països desenvolupats i que es desenvolupen són millors socis comercials que els que es queden en una situació de subdesenvolupament, cada cop està més assumida a Europa.
10:56. El passat 3 d'octubre es va escaure el 20è aniversari de la reunificació alemanya. Recordeu on éreu a l'any 90?
A l'any 90 jo estava a Luxemburg.
No ho veu viure de massa lluny, doncs, en el fons.
No, perquè encara que no estava, diguem-ne, en temes d'Unió Europea, sí que Luxemburg, com a membre de la Unió Europea, a més, es veia des de prop, i a més a Luxemburg hi ha institucions europees, amb la qual cosa la cosa es va viure relativament més a prop que si hagués estat més lluny.
Amb aquesta perspectiva de 2 dècades... Si haguéssiu d'alguna forma de definir aquell moment històric, que ja ho era aleshores, i les seves conseqüències, com ho faríeu?
Home, jo crec que ha sigut la reunificació europea. Jo crec que ha sigut el moment on han saltat totes les barreres. Europa estava dividida i avui en dia ja no ho està. I tot el que era la Guerra Freda i la divisió del món en 2 blocs ha desaparegut. I penso que això és un fet importantíssim, perquè avui en dia tenim un món més multilateral, però al mateix temps sense tantes traves, sense tantes barreres. Amb el qual jo penso que l'evolució ha estat positiva.
Sembla que parlem de la prehistòria, fa 20 anys.
Sí, però és que els temps avancen molt ràpidament. I no ens donem compte, però el món canvia dia a dia.
I perquè parlem de fa 20 anys i la Rússia soviètica i etcètera, etcètera, i sembla com si Brezhnev quedés, jo què sé, fa un segle enrere.
A mi m'ha costat acostumar-te a parlar de Rússia i no d'Unió Soviètica.
Per això mateix, perquè
clar, jo sempre a la universitat, al col·legi... havíem estudiat la Unió Soviètica, el passat de la Unió Soviètica a Rússia
això mateix, la URSS, etc. Us saludo en Joaquim Millán per acabar, senyor Moreno.
Gràcies, Albert, per estar avui amb nosaltres, eh?
Moltes gràcies. M'agradaria dir una cosa.
Vinga, en 30 segons.
Que he escoltat, sí. I és que, efectivament, el llibre de les memòries del Joan Monet, la traducció al català,
sí,
la presentem a Brussel·les el proper 26 d'octubre, com ja es deia, i la veritat és que estem molt contents perquè el comissari Almunia ha acceptat fer la presentació del llibre, que ho fem a la delegació a la Unió Europea de Catalunya, amb la col·laboració del Consell Català del Moviment Europeu, que és qui ha editat el llibre i ha fet la traducció.
El proper 26 d'octubre es presenta, per tant, aquesta, bé, diríem, aquest llibre de missa per a tots aquells que es vulguin acostar a la Unió Europea, aquest referent, que és Memòries de Jean Monnet, l'arquitecte de la Unió Europea. Senyor Moreno, gràcies per estar aquí matí nosaltres de nou.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia. Joaquim, gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Són les 11, tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.